la brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Haurà de tornar a passar pel jutjat el cap de gabinet de Carlos Mazón després de fer-se públics els seus missatges amb Salomé Prades. El nou president de la Generalitat insisteix en el seu respecte cap a la justícia. Continua avui, mentrestant, amb la seva ronda de visites a la zona zero de la Dana. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Hi ha incertesa a Ford Almussafes després de l'acord de Ford amb Renault d'avui, que a més han començat 4 dies de vaga dels metges i les metgesses. Al control tècnic està Jordi Andressa, així que amb el seu treball també comencem. La jutgessa de la Dana torna a citar a declarar José Manuel Cuenca, qui va ser el cap de gabinet de Carlos Mazón a la presidència de la Generalitat. Haurà de tornar a comparèixer al jutjat després d'haver conegut els seus missatges amb l'exconsellera Salomé Prades en plena gestió de la catàstrofe. Missatges amb els quals a Cuenca desaconsellava Prades per eixample a l'hora de confinar la població. Ell li deia a ella que textualment es llevarà ixa idea del cap. Un intercanvi de parers que el ben cert és que mostra un cap de gabinet molt implicat en la presa de decisions. Serà un dels aspectes pel qual la magistrada li preguntarà ara de ben segur per fins a quin punt podria haver influït en la gestió de l'emergència. Una de les acusacions demana també que s'investigui si podrien recuperar-se els missatges enviats des del seu telèfon, el telèfon de José Manuel Cuenca. Ell va afirmar inicialment al jutjat que els va perdre perquè va canviar de mòbil l'estiu passat. A l'espera, per tant, de tot això, el nou president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, evita pronunciar-se, torna a insistir en el seu missatge de respecte cap a la justícia.
He mostrat sempre molt respecte a la investigació judicial. Saben que a mi m'han citat a declarar com a testic, he anat, he contribuït, voluntàriament he donat la informació que tenia en el meu telèfon mòbil de forma voluntària, perquè crec que hi ha que contribuir a que sàpiga la veritat. Quan acabi aquesta investigació judicial i la jutge traga les seues conclusions, pues obrarem en base a les conclusions que es tret en el partit.
L'oposició, mentrestant, torna a demanar a Carlos Mazón que entregui el seu acte com a diputat autonòmic del PP i que es posi a disposició de la jutgessa. José Muñoz, Partit Socialista, Joan Baldoví, Compromís.
Si no da el acta Carlos Mazón, lo que tiene que hacer Pérez Llorca es expulsarlo del grupo parlamentario. Esto ha ocurrido en el Partido Popular, en el caso de Rita Barberá. Esto de, bueno, cuando se acaben dirimiendo las responsabilidades o la jueza acabe dictaminando, tomaremos decisiones, no cabe.
Y el responsable de un nombre. Juan Francisco Pérez Llorca, que en lloc d'exigir-li l'acta de diputat, no només no li l'exigís, sinó que el premia amb una presidència de comissió, li puja el sou.
Compromís, a més, torna a proposar una iniciativa per a modificar l'Estatut d'Expresidents de la Generalitat per a reduir els seus privilegis. Entre ells, tindre una oficina, 2 assessors, cotxe i xòfer a temps complet. Núria Moreno.
Per al síndic de Compromís, Joan Baldoví, és un insult en el cas de Carlos Mazón.
Que la llei li lleve tots aquests privilegis a l'expresident, que deixa d'estar en el Consell Jurídic Consultiu, que no tinga ni xòfer a temps complet, ni assessors a temps complet, ni oficina a temps complet, sinó que tinga l'ajuda d'esta Generalitat, d'este Consell, quan ho necessite, no tots els dies de l'any.
El síndic del PSPB, José Muñoz, diu que el problema no és la figura de l'expresident, sinó els que ocupen eixa figura.
De los expresidentes del Partido Popular tenemos a José Luis Olivas, que falleció la semana pasada, pero que fue condenado por caso de corrupción. Tenemos el caso de Eduardo Zaplana, condenado por un caso de corrupción. El caso de Francisco Camps, gran parte de su consejo fue condenado por casos de corrupción. Yo creo que el problema es que tenemos que dignificar esa figura porque es valiosa objetivamente.
En qualsevol cas, diu que els socialistes estudiaran la proposta de Compromís.
Doncs al respecte de tot això, al respecte concretament del futur de Carlos Mazón, el nou president de la Generalitat assegura que aquesta decisió de Mazón de lliurar l'acte o no, no entra, diu Juanfran Pérez Llorca, no entra en les seues funcions d'ara com a cap del govern valencià. Demana a l'oposició acord i col·laboració i al govern central la posada en marxa de la comissió mixta del govern central i de la Generalitat per a la reconstrucció.
Quiero utilizar esas palabras que me han manifestado los vecinos de Paiporta para pedir una vez más que demos ejemplo a las administraciones y nos coordinemos. Esa comisión mixta de coordinación que tiene que haber entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana se tiene que activar ya. Ya no valen más excusas. Yo creo que es como mínimo lo que le debemos a los paiportins.
Reivindicació de Pérez Llorca, ho sentíem. Avui des de Paiporta és el segon dels municipis que visiten eixa ronda seua per la zona zero de la Barrancada. El seu alcalde, Vicent Siscar, assegura que la sintonia amb la nova Generalitat és de moment bona.
Estem molt satisfets d'esta conversa que hem tingut. Esperem que siga fructífera, que no siga l'última vegada que ens visita el president, perquè hem de treballar tots conjuntament per a que Paiporta torni a reconstruir-se.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
7:26. La d'avui està sent la primera de les quatre jornades seguides fins al divendres de vaga dels metges i de les metgesses. També ací, a casa nostra, protesten pel projecte d'Estatut Marc que prepara l'actual Ministeri de Sanitat, que és la norma que regula les seues condicions laborals. Reaccions i valoracions amb Amparo Piqueres.
Els metges demanen, entre altres coses, tindre un reglament propi que arreplegui les particularitats que implica el seu treball, per exemple, les guàrdies. També que hi hagi una certa voluntarietat en eixes guàrdies que són obligatòries, segons Víctor Pedrera, secretari general del Sindicat Mèdic.
Les guàrdies són obligatòries, és a dir, al médico se li obliga a fer més de sus 37 hores i media, que són les hores que hacen los trabajadores sanitarios. Esas hores obligatorias se pagan por debajo de la hora ordinaria. Esas hores no computan para la jubilación. Un médico durante su vida laboral ha hecho de media en horas 3 o 4 años más de trabajo que el resto de trabajadores y eso a la hora de jubilarse pues no se le tiene en cuenta.
Segons la Conselleria de Sanitat, la vaga de metges ha suposat avui la cancel·lació d'unes 8.000 consultes, 6.000 proves i 206 intervencions quirúrgiques. El conseller Marciano Gómez ha carregat contra el govern.
La huelga médica que se ha realizado hoy en la Comunidad Valenciana es producto de una nefasta gestión por parte del Ministerio de Sanidad, con ausencia de diálogo, con improvisación y el gobierno de Sánchez, que ha sido capaz de generar el mayor conflicto sanitario de la historia reciente de este país. Desde la Consejería de Sanidad estamos por la labor de negociar un estatuto médico, siempre con memoria económica, memoria técnica y memoria jurídica.
Des del Sindicat Mèdic han convocat concentracions aquest dijous a les 11 del matí a les portes dels hospitals de la Comunitat Valenciana.
La plataforma per a la reversió de l'Hospital del Vinalopó d'Elx insisteix avui més que mai en eixa reversió del centre de la sanitat privada a la pública. L'hospital es troba gestionat pel grup Ribera Salut, immers ara mateix en eixa polèmica, segons la qual hauria prioritzat el benefici econòmic sobre la salut i el benestar en un hospital seu de Madrid. Ribera Salut ho nega, defensa la seva gestió, ho direm bé, però la plataforma per a la reversió afirma que el madrileny no és un cas aïllat i que este centre hospitalari il·licità podria estar fent el mateix. Eva Irles n'és la seva portaveu.
Creemos que es un modus operandi, que es una estrategia que la han llevado a cabo en el resto de departamentos que ya pasaron a la gestión pública, lo llevaron a cabo también en Torrevieja y es algo que está pasando aquí porque los pacientes lo denuncian también los profesionales sanitarios y no podemos entender cómo el gobierno valenciano ha hecho esta prórroga de 5 años.
Ho avançàvem en titulars. La factoria de Fort Almussafes sembla agafar una miqueta més d'aire o no, perquè encara hi ha certa incertesa. Esta companyia automobilística ha signat avui un acord amb Renault per a produir 2 models de cotxe elèctric de manera conjunta. Fort explica que aquesta producció l'assumirà Europa i ahí, clar, podria entrar en joc la planta de la Ribera, tot i que Fort no dona més detalls. Insisteix en que la d'Almussafes és una factoria estratègica i a la qual continuaran atorgant un paper fonamental, però no arriba a concretar del tot si la Ribera assumirà esta nova tasca. Un balanç, per tant, agredolç. El que fa Daniel Portillo és el portaveu d'Intersindical a Fort Almussafes.
Es una buena noticia que la marca se consolida en Europa, además de los temores que teníamos nosotros, sino los temores también que tenían los trabajadores, los compañeros de Alemania, pero se consolida la noticia una vez más de que no van a venir vehículos eléctricos a nuestra factoría, a Almussafes. Sin embargo, los salarios siguen estando congelados, una pérdida de poder adquisitivo de un 16%.
A Castelló continúa esta vesprada la negociació del nové conveni del taulell. Com està l'assumpte, Lorena Pardo?
Aster proposa fins a un 6% d'increment entre 2026 i 2028, una proposta que els sindicats continuen veient insuficient. Jordi Riera, portaveu de Comissions Obreres.
Per part d'una patronal no està ficant damunt de la taula totes les seues posicions de forma directa. Estem exigint i demanant a la patronal que accelerem les negociacions per tal de que ens queda este mes de desembre per a poder tancar un acord necessari per al sector i necessari per a les empreses i els treballadors, per supost.
La patronal es justifica en els sobrecostos energètics que afronta el sector i demana prudència. Del conveni depenen més de 7.000 llocs de treball directes a la província de Castelló.
La crònica és, evidentment, d'Onda Cero Castelló, sí, però del company Juanjo Tobar. La crònica de Juanjo Tobar. Entitats i col·lectius valencians que treballen amb immigrants constaten que falta voluntat, diuen, per part de les institucions per a atendre'ls d'una manera adequada. Amparo Sánchez ha parlat amb ells.
Afirmen que hi ha una porta blindada a l'empadronament que consideren la clau mestra per a poder accedir a drets bàsics i que s'ha convertit en un privilegi i un negoci per als ajuntaments. El 96% dels empadronaments especials sol·licitat s'han denegat. A això sumar, segons Silvana Cabrera, portaveu de regularització ja, casos de racisme en l'àmbit sanitari o educatiu.
La falta de atención, incluso en casos de urgencia, con la falta de escolarización en algunos municipios afectados de la DANA, el racismo inmobiliario, por el tema de simplemente tener un nombre diferente o un apellido diferente, eso muchas veces ya imposibilita el hecho de que se les quiera alquilar.
Després de la DANA, s'ha deixat fora del paraigua institucional a nombrosos immigrants, el que ha incrementat un racisme estructural i social. Cabrera demana que es complisca la llei i evitar que es replique un sistema racista per desconeixement.
De lo que implica la ley de extranjería, que una persona, por más que tenga la voluntad de regularizar su situación, existe una ley de extranjería que te impide regularizar tu situación por 2 años, es decir, te obliga a estar en situación administrativa irregular. Entonces, por empezar a desmontar la información, las narrativas, los bulos...
Reitera que estan preocupats pel discurs d'odi que especialment Vox manté cap a les persones migrants i que no dona garanties que es complisquen drets fonamentals.
Anem ara amb la crònica de successos perquè la Policia Nacional ha impedit una estafa a Alacant en detindre un home que utilitzava com a ganxo la compra d'uns locals per a fer creure la víctima que podria multiplicar els seus diners, convertint-los així en moneda de curs legal perquè aquests diners no pertanyien al curs legal. A Torrevella, mentrestant, la Guàrdia Civil ha detingut una parella fugida de la justícia per 49 estafes i 4 usurpacions d'identitat. Els dos duien 10 anys dedicats a estafes de lloguers inexistents i acumulaven més de 60 requeriments judicials a nombrosos jutjats de tot l'estat. Onda Cero Vega Baja, Esther Sánchez.
La investigación comenzó en abril cuando los agentes detectaron un aumento de denuncias de víctimas de distintas provincias cuyos pagos terminaban retirándose en cajeros de Torrevieja. El rastro llevó a un hombre y una mujer de 36 y 44 años, residentes en la ciudad y que desde 2015 se dedicaban a estafar ofreciendo viviendas falsas a través de internet, usando documentos de sus víctimas para suplantar identidades y cobrando mediante códigos de retirada de efectivo. Vivían casi aislados, utilizando solo dinero en metálico y múltiples líneas telefónicas preparadas. Tras registrar su domicilio, donde se halló abundante material vinculado a las estafas, ambos fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión, mientras el número de perjudicados continúa creciendo. Hasta el momento se han identificado 53 víctimas en 31 provincias, incluidas las 3 de la Comunitat Valenciana.
I un últim apunt de l'actualitat de les comarques del sud, perquè la segona circunvalació d'Alacant, la de l'AP7, ha quedat alliberada de forma definitiva a partir d'avui. Ho ha aprovat el Consell de Ministres d'este dimarts, de tal manera que d'ara endavant circular per ixe tram concret de l'AP7 també serà gratuït. No hi haurà mai més peatges, és una infraestructura clau per a descongestionar la 70, que ara suporta bona part del trànsit entre València i Múrcia al seu pas per la capital alacantina, trànsit en bona part de llarg recorregut. L'AP7 duia vivint una moratòria d'ixe peatge, però ara serà sempre gratuïta. És temps ja per als esports, així a la brújula amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
Pendents del resultat del sorteig de la Copa del Rei. Tenim ja resultat.
Sí, tenemos a los 5 equipos de la Comunitat Valenciana que ya tienen pareja, rival para esos 16 de final de la Copa del Rei. Recordemos que será la próxima semana. El Valencia se medirá al Sporting de Gijón, el Levante a la Cultural Leonesa, el Villarreal al Racing de Santander, el Elche al Eibar y el Eldense a la Real Sociedad. Recordemos que son eliminatorias a partido único y que sigue sin haber VAR en estos 16avos de final. Antes, el fin de semana hay que jugar y el Valencia lo tiene que hacer en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid con bajas importantes en defensa. Hola, Víctor Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Pues un Valencia que ha vuelto al trabajo en el día de hoy para comenzar ya a preparar el partido del próximo fin de semana frente al Atlético de Madrid. Recordemos que será el sábado en el Metropolitano con esa ausencia de Tárrega porque vio la quinta amarilla en el partido contra el Sevilla. Estaremos toda la semana pendientes de la evolución de Diakabí, a ver si puede entrar en la convocatoria e incluso, quién sabe, en el once inicial ante las bajas en defensa, aunque de momento todo apunta a que la pareja de centrales será la compuesta por Copete y por Eray Comer, salvo que esté perfectamente en condiciones Diakabí de poder afrontar el partido desde el inicio.
Gracias, Víctor. Recordamos que Levante que haya derrotado ayer por 2-0 frente a Osasuna y que actualmente es el colista en primera división mientras sigue la búsqueda de un técnico. De momento continúan Álvaro del Moral y Vicente Iborra de manera provisional. El Villarreal tiene esta semana de Champions. Hola, Víctor Fran, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Villarreal ha realizado esta mañana la última sesión de trabajo previa al partido de Liga de Campeones que mañana desde las 7 menos cuarto va a afrontar en la Cerámica ante el Copenhague. Tan solo le vale la victoria al equipo de Marcelino García Toral, que eso sí ha confirmado hoy que tendrá bajas importantes: Parejo, Parti, Mourinho, Gerard Moreno por lesión, además de Juan Foyth, que se perderá el partido por acumulación de amonestaciones.
Gracias, Víctor. Como decíamos, el Elche viajará a Ipurúa para enfrentarse al Eibar en Copa. Hola, Felipe Canals.
Buenas tardes, Edu. El Elche visitará la próxima semana a Ipurúa para medirse al Eibar en 16avos de final de la Copa del Rey. El Eldense recibirá a la Real Sociedad. Soñaban en Elda con el Gordo, soñaban con recibir al Real Madrid, al Barça o en su defecto al Atlético de Madrid, pero tampoco está mal. Una Real Sociedad que hace muy poquito tiempo jugaba competición europea.
Gracias, Felipe. Por último, en Alicante, el Hércules se reengancha a la lucha por el ascenso. Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. El Hércules se reengancha a la pelea por la promoción de ascenso después de imponerse 2-1 al Juventud de Torremolinos. Beto Compañ ha firmado 7 puntos de 9 posibles. Solamente un lunar dejó la victoria frente al conjunto andaluz y fue la nueva lesión de Nico Espinosa, que volvía al once inicial, y el canterano parece que vuelve a sentir unas molestias físicas que le impiden arrancar. Está pendiente de pruebas médicas que será sometido en los próximos días.
Gracias, David. Esto tenemos en el deporte.
Molt bé, gracias, Edu.
Adeu.
L'oratge es manté tranquil i estable a les nostres latituds, sense novetats, per tant, pel que fa a la informació meteorològica, la situació d'avui la repetirem també demà dimecres, amb més núvols, sí, però sense precipitacions. Boires de matí al litoral i temperatures que comencen a baixar. Les màximes retrocediran als 20 graus o inclús menys de 20 graus. Així està la Comunitat Valenciana a 9 de desembre de 2025. Continua la ràdio, continua tota la informació, tota l'anàlisi i l'opinió, així a la brújula de Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
Onda Cero Valencia.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Onda HRV, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HRV híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Trabajar desde donde quiero y cuando quiero era justo lo que necesitaba. Con Smart Office Cloud de Kyocera todo es más sencillo. Digitalizo, imprimo y gestiono documentos en la nube con total seguridad. Además, es fácil de usar y se adapta perfectamente a mi negocio. Descúbrelo en copimed.net, distribuidor autorizado de Kyocera en Valencia.
En Nissan Almenar, gama crossover Nissan desde solo 21.400 euros, con hasta 10 años de garantía. Nissan Almenar.
¿Te has enterado? En Hyundai Koryokar mantenemos precios de feria. Unidades limitadas con grandes descuentos. Estrena coche al mejor precio. En pista de silla.
Hyundai Koryokar.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Choc. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Choc, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Choc. Choc, nuevo lujo en Valencia. Let's Choc.
Mira qué bien se ve el auto en Espaval. Servicio oficial, Mercedes, confianza, sin igual. En Espaval, servicio. servicio oficial Mercedes, donde todos van, confianza 100% en esta.
Ven a conocernos a Ciudad de Sagunto 8, Paterna.
Easy, fácil, rápido, ¡bien!
Ahora los niños viajamos en Hablo por 5 euros.
Hablo, easy, fácil, rápido, bien.
En Hablo, en Renfe.
Onda Cero Valencia,